Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Dilluns que ve, ple municipal serà el darrer ple abans, suposadament, del ple de l'aprovació del pressupost d'aquest 2012, que molt probablement serà el mes de febrer. Miquel Forç, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Probablement el ple del pressupost el mes de febrer.
Si tot va com està previst, en principi serà el mes de febrer.
Hem de suposar que en teniu ganes.
Hem de suposar-ho, no, és així.
És així.
En tenim ganes. En aquest moment estem treballant amb un pressupost prorrogat i, per tant, lògicament, doncs, el que volem és tenir el pressupost d'enguany del 2012 i, a més, un pressupost fet per l'actual govern municipal, perquè el prorrogat és del govern anterior. Per tant, lògicament, volem treballar amb les nostres eines i amb els nostres plantejaments.
Està trigant més del que preveia el govern o no?
No, perquè en principi la previsió inicial, com correspon a tota lògica de tot exercici, era tenir-lo abans del 31 de desembre. Com que ens trobàvem amb la negociació i ens trobem del capítol, diguem, de recursos humans, amb una negociació amb els treballadors i les treballadores municipals, amb els sindicats, doncs vam donar unes quantes setmanes més de marge per poder intentar arribar a un acord de reducció del cost del capítol de recursos humans. I per això es va allargar el pressupost, bàsicament.
En el vostre blog personal assenyalàveu, almenys si no ho interpretem malament, l'alcalde deia públicament que preferiria que hi hagués una rebaixa general de sou abans que marxés gent al carrer. Això serà així, no serà així?
Jo sempre n'he sigut partidari i el govern és partidari. És a dir, en aquest moment de dificultats, en aquest moment, podríem dir pràcticament d'excepcionalitat que està vivint el país, que un nombre de persones doncs, se'n vagi a l'atur és pràcticament enviar molta gent en una situació complicada per trobar sortida laboral. Per tant, la preferència, evidentment, en aquest cas del govern, és que la reducció del cost sigui solidària entre tots els treballadors i treballadores, perquè en aquest cas doncs, el mínim nombre possible de persones doncs, hagi de ser acomiadada.
L'Ajuntament ha acomiadat treballadors?
L'Ajuntament ha acomiadat treballadors principalment també a través de les temporalitats, és a dir, les persones doncs, que tenien un contracte temporal i que s'acabava el dia 31 de desembre i que, per tant, ens veiem obligats, doncs, degut a la situació econòmica, a no renovar-los. I, a més, ara també amb el nou decret del govern espanyol, mitjançant el qual no es poden fer renovacions de contractes temporals ni fer noves contractacions de temporalitats, excepció d'emergències o de situacions excepcionals que, per raó de les funcions que facin, doncs, s'hagin de complir, i per tant amb això sí que ens hem vist obligats a fer-ho, i també treballadors i treballadores de les empreses municipals, que a poc anem desmantellant, que les funcions retornen en aquells departaments de l'Ajuntament, en aquelles regidories que ja ho feien, i inclús a vegades per duplicat, i que per tant aquest és un compromís electoral i un compromís del pla de mandat, que a mica es van desmantellant les empreses, i aquests han estat els acomiadaments que hi ha hagut.
En qualsevol cas, aquest criteri general que exposàveu, creieu que continua sent un criteri aplicable, intentar una rebaixa per tothom perquè no marxi ningú?
El criteri que el govern ha posat sobre la taula, que manté i que està en negociació en aquest moment, encapçalat pel regidor de Recursos Humans, el senyor Magí Almirall, és una rebaixa solidària de tots els treballadors i treballadores municipals, preferentment en lloc de veure'ns obligats a acomiadar persones de la plantilla.
I fins on l'alcalde pugui dir, hi ha una certa resposta positiva, això?
Bé, jo amb això soc molt prudent, i més en aquest moment que hi ha converses. Per tant, em reservo, diguem, les meves paraules, esperant que el resultat el tinguem a l'abast els propers dies, perquè de fet ens vam donar de marge fins a final de mes, fins a final de gener. Per tant, estarem a prop d'una resolució.
No sé si l'Estat li ha deixat a l'Ajuntament un petit caramel enverinat, pujant un 10%. Així per decret.
Jo diria que l'Estat espanyol aquests últims
Libi.
Mesos, governi qui governi, va deixant caramels enverinats a totes les administracions inferiors.
L'Ajuntament recaptarà més diners, però evidentment a costa de justificar un augment que, si fos pel mateix Ajuntament, com va palesant el seu dia, no hi seria.
Bé, l'opinió del govern de Sitges, i així es va manifestar en el ple de les ordenances fiscals, va ser que respecte a l'Ibi, aquest impost generalista que afectava a tothom, a totes les famílies de Sitges, doncs que no s'apujaria, tan sols es faria l'augment de l'IPC, que per tant, evidentment, no, això no vol dir congelar-lo, però sí que diguem que no hi hauria augment, diguem, predisposat pel govern, simplement l'augment del cost de la vida. Ara, clar, amb aquest decret del govern espanyol, doncs ens veiem obligats a afegir-hi aquest 3% de l'IPC al 10%, perquè aquells municipis que la revisió cadastral és anterior a l'any 2002, que és el nostre cas, que és dels anys 90, doncs ens veiem obligats a aplicar-ho. Lògicament, això voldrà dir una càrrega impositiva per les famílies que no ha estat voluntat del govern de Sitges, en aquest cas ha estat voluntat del govern d'Espanya, però que evidentment no podem negar, doncs voldrà dir doncs un ingrés més gran d'euros per la caixa municipal.
No sé si això és bé, relativament preocupant, o era més preocupant el que ens assenyalava ahir el regidor Jordi Mas quan deia que probablement la revisió cadastral posarà negre sobre blanc a l'estadística del nostre padró i de les nostres dades de l'IBI, perquè ara és una estadística bastant mal girbada.
Bé, nosaltres ens vam quedar, jo diria, perplexos o inclús fins i tot desconcertats quan, amb les primeres reunions que hem tingut amb l'oficina del cadastre, doncs ens hem assabentat que moltes de les dades de Sitges no estan regulades i que, per tant, doncs, hi havia habitatges que tenen un IBI que no està regulat i que podria ser que hi haguessin famílies o que hi haguessin habitatges que no haguessin pagat aquests anys perquè realment els hi tocava. No? Bé, aquí hi ha una doble tasca.
Això us ho han certificat a vostès, sí, l'oficina del cadastre.
Sí, sí, sí. Per tant, això vol dir que en aquest moment que s'està iniciant una revisió cadastral, tal com ho recull el pla de mandat, hi ha una doble feina, és a dir, actualitzar les dades generals de tot el municipi, que quan l'última revisió és de fa 16 mm-hmm. anys, i a més regularitzar aquelles dades que no és que no estiguessin actualitzades, simplement és que doncs, no estaven ni figuraven correctament, no? Per tant, no sabem quin nombre en aquest moment això afectaria, quin nombre d'immobles afectaria, però realment s'ha de posar fil a l'agulla i solucionar-ho, perquè si no estaríem parlant, malgrat que s'ha donat, d'una injustícia davant de la resta de la ciutadania.
Vist en perspectiva de l'any 94 al 2012, a Sitges han passat moltes coses, s'han fet moltes cases,
han passat 16 anys,
moltes vivendes, s'han venut moltes vivendes, sí. S'han ocupat moltes vivendes, s'han comprat moltes vivendes i, per tant, diguem-ne que s'han mogut molts diners.
Però jo no voldria dramatitzar aquesta qüestió fins a tenir dades certes de quin percentatge de regularització estem parlant. Jo vull creure que és un percentatge petit, i per tant que en general les coses s'han fet bé, malgrat sí que ens han advertit que hi ha algunes coses que no han estat correctes. Fins i tot l'oficina del cadastre, pràcticament quan l'alcalde doncs, i l'Ajuntament ens hi vam dirigir, ens van dir: caram, ja feia anys que us esperàvem a Sitges que ens vinguéssiu a veure i ens vinguéssiu a demanar una revisió cadastral per posar-vos al dia, no? Vull dir, això em va sorprendre perquè realment, clar, han passat molt de temps, ha passat molts anys. Parles amb el reste de municipis de la comarca i tothom té les dades cadastrals, si més no, molt més actualitzades que Sitges, no? Sitges hi ha hagut por política a fer aquest pas.
I els ciutadans ho poden pensar, home, un ajuntament que es va dimensionar d'acord amb el creixement de Sitges, etc, que vetllava per les llicències d'obres, bla, 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 totes aquestes coses.
Les coses no s'han fet bé en els últims anys, no s'han fet bé. I aquesta n'és una mostra.
Però han passat quatre legislatures.
N'han passat quatre.
Dues d'un color, dues d'un altre color.
Sí. Evidentment, una revisió cadastral immediatament després de l'any 94 o 93, que va ser l'última,
no tocava.
Però 10 anys després ja tocava. I no hi va haver voluntat política ni valentia política de fer-la. Bé, ara toca fer-la. Com tantes altres coses que ara toca fer.
O sigui que, en el fons, allò que es va demanar a finals de la darrera legislatura encara ens haurà anat bé.
Bé, el govern
anterior,
el govern anterior havia parlat de la revisió dels valors cadastrals, n'havia parlat molt, però la nostra sorpresa també va ser quan vam anar a veure l'oficina del cadastre que no havien fet cap gestió administrativa. És a dir, s'havien omplert la boca molt de parlar-ne, però no havien fet cap pas. Per tant, una altra vegada més, ha estat aquest govern el que ha hagut d'iniciar amb fermesa, amb valentia, doncs, bueno, posar fil a l'agulla moltes coses perquè doncs, no s'havien fet anteriorment.
Un matís a partir de les declaracions que ens deixava Jordi Mas quan parlava d'aquesta taxa de recollida d'escombraries d'industrials, negocis, etc, etc. Avui, abans de començar, diguem-ne, que aquells que patien per, d'alguna forma, poder entendre que en la seva situació l'Ajuntament els devia diners i a la vegada els demanava que liquidessin la taxa, hi ha, diguem-ne, certes excepcions, o certa flexibilitat amb això.
Realment és una paradoxa i està passant, és a dir, hi ha determinat proveïdor municipal, doncs que lògicament hi ha unes càrregues impositives, unes taxes que s'han de girar, lògicament, des de l'Ajuntament, això no ho podem obviar, i que a la vegada l'Ajuntament, en algun cas concret, amb algun proveïdor, amb alguna empresa, doncs li deu diners, és deudora. En alguns casos concrets s'està estudiant de quina manera es pot compensar. És a dir, tu em deus tant, però jo et dec tant, doncs compensem. Això s'està fent. Això el govern de Sitges ho està fent, lògicament, perquè simplement és una qüestió també de lògica i hem de fer les coses fàcils. I més en aquest moment i parlant de les empreses.
Això no vol dir que s'apliqui d'una forma general?
No s'aplica d'una forma generalista, però s'estudia cas per cas. Que és el pa de cada dia que està fent aquest Ajuntament, estudiar cas per cas amb tot el que es va trobar.
Us heu trobat algú pel carrer que digui, escolta'm, aquest rebut, per l'amor de Déu?
Una, dues, i més de tres, i més de quatre, i més de deu, i més de vint persones. És lògic. Sitges no teníem la taxa d'escombraries de feia molts anys, i ara de cop i volta doncs, ha aparegut, ens hem vist obligats davant del deute que també ens reclama l'empresa CESPA, de 9 milions d'euros, ens hem vist obligats perquè hem de fer front a la recollida de xalles, hem de fer front a moltes coses, i no hem trobat cap més altra solució que en aquest sentit crear la taxa i posar-la en marxa ja l'últim trimestre del 2011. Lògicament això, doncs bé, hi haurà persones que ho han entès d'una manera, altres que ho han entès d'una altra, però no hi ha cap més remei.
En el cas dels industrials, aquesta xifra...
Sí que voldria dir que, tot i que aquesta taxa doncs, s'ha començat a aplicar l'últim trimestre del 2011, l'Ajuntament continua fent-se càrrec del 40% del cost del que costa tot el recollir d'escombraries. És a dir, l'usuari i les famílies de Sitges es fan càrrec amb aquesta taxa només del 60%. I que, a més, hi ha una política de bonificacions perquè aquelles famílies que utilitzin, per exemple, la deixalleria un mínim de 12 vegades l'any puguin accedir fins i tot a una bonificació del 20%. No? És a dir, hi ha polítiques de bonificacions com amb totes les altres taxes i impostos per famílies amb dificultats, per persones aturades, per gent gran, sempre amb una voluntat i amb una sensibilitat social.
En el cas dels industrials, el problema ha vingut de liquidar amb caràcter retroactiu, no?
Sí, és cert. És cert. Però, és clar, és que hi havia uns exercicis que no s'havia liquidat. Clar, és que això tampoc pot ser. Els impostos són deures, i les taxes també, per determinats serveis. Són deures, i no pot ser que no s'haguessin pagat, i no pot ser que no s'haguessin girat. Perquè el cost per l'Ajuntament és el mateix. Nosaltres, com a Ajuntament, que som tots, que és l'erari públic, ens veiem obligats a pagar-ho, a pagar l'empresa concessionària. Per tant, és just per tothom, que s'hagin girat també els rebuts endarrerits.
Ahir ho plantejàvem igualment i li plantegem a l'alcalde, i un ciutadà pot dir, escolti'm, era la seva obligació anar-me liquidant any per any i no demanar-me ara 3 anys.
Correcte, correcte. Puc entendre fins i tot la molèstia que això ha causat i puc entendre la, no sé com dir-ho, una certa emprenyament, per dir-ho d'una manera.
No, segur que us hi heu trobat.
Ho puc entendre i fins i tot ho comparteixo, perquè jo també em sento indignat en algun moment de que això no s'hagi fet quan tocava. Per falta de valentia, insisteixo, per falta de valentia, per no voler assumir que les coses fa uns anys ja no anaven bé i que s'havien de prendre mesures doncs dures, impopulars sovint, però que no hi havia fermesa en aquest sentit. Es preferia anar tirant de veta i ara ens trobem com ens trobem. Ho comparteixo. Sí.
Què ha passat amb Sitges Reference, per explicar-ho d'una forma clara, més o menys entenedora, des del darrer cop que teníem l'alcalde aquí i havent llegit a la premsa, veritablement titulars d'aquells que, diguem-ne, col·loquen a l'àmbit polític sitgetà en una altra dimensió on feia temps que no s'hi havia trobat?
El govern dels Sitges i l'alcaldia, amb el tema de Sitges Reference, estem profundament preocupats. Jo crec que el govern de Sitges, des de que ha començat la legislatura, estem intentant, en tots els fronts, recuperar la credibilitat i la confiança en la institució que s'ha perdut en aquests últims anys. No només pel deute, no només per la manca de pagar el corrent amb els proveïdors, sinó per la manera com s'han fet les coses. I aquesta és una lluita que tant l'alcaldia com el govern pensem continuar durant aquests 4 anys, o aquests 3 anys i mig, que és recuperar, insisteixo, la confiança i la credibilitat amb la institució. Fets com el desig de Sitges Reference ens ho dificulten moltíssim. Bàsicament el que ha passat és que hi ha un compromís electoral i sempre aquest alcalde ho ha dit, i també el govern, que és que nosaltres si detectàvem que hi havia qualsevol fet que s'hagués esdevingut en els últims anys, que hagués posat en entredit la institució i que hagués estat un indici d'irregularitat o d'impossible il·legalitat, actuaríem amb fermesa i aniríem allà on fos. Això ho hem dit des del primer dia. I ara ens trobem amb això, doncs, que s'han auditat els procediments i les finances d'aquesta empresa Sitges Reference, s'han detectat unes possibles o presumptes irregularitats i el que hem fet és, doncs, d'acord amb el que ha decidit el propi Ajuntament, sense cap vot en contra, vull insistir, de cap grup municipal, perquè en l'organisme en què això s'ha decidit és amb l'empresa municipal, que és la que participa amb l'empresa Sitges Reference, hi ha representació de tots els grups municipals i sense cap vot en contra, es va decidir posar tota aquesta documentació que recull aquestes auditories i un informe també de la secretaria, la intervenció general, en la qual diuen que hi ha coses, indicis de que hi ha coses que no s'han fet correctament, ho han posat a mans de la fiscalia perquè sigui ella la que determini si s'ha d'investigar o no investigar o si s'ha de portar en alguna instància superior.
Aturem-nos un moment aquí, alcalde, per aquells que puguin pensar què hi ha en aquesta iniciativa, en aquesta decisió d'ètica per part d'una institució pública o que hi ha d'estratègia política?
Quan tu tens una auditoria davant en la qual et diu que l'operació de creació de Sitges Reference ha estat ruïnosa per l'Ajuntament, que en aquest moment tens 11 milions d'euros de deute amb aquesta empresa, que hi va haver un desviament pressupostari quan es va començar a fer tota l'obra de més de 2 milions d'euros, quan a més la intervenció general de l'Ajuntament, és a dir, el senyor interventor, tot el seu departament, va fer un informe desfavorable perquè les instal·lacions de l'Ajuntament es traslladessin allà, amb un lloguer per sobre de peu de mercat amb el qual paguem a l'any 500.000 d'euros cada any de lloguer. Quan tens tot això, això sobre les mans, sobre la taula, això no és estratègia política. Això clarament està dient que aquí hi ha hagut una operació que, si són certes aquestes dades i es confirmen i així, que vaja, pel resultat de les auditories així són, això ha sigut totalment perjudicial per l'Ajuntament de Sitges, per l'erari públic, en definitiva, pel poble de Sitges. Per tant, actuar i posar en mans d'una administració de justícia, com és la Fiscalia, això no és una estratègia política. És una responsabilitat molt gran, perquè estem parlant de molts diners i que els perjudicats som tots, el poble de Sitges.
Bàsicament, com pot acabar això?
Bé, en aquest moment la documentació està lliurada a Fiscalia des de dijous de la setmana passada, si no recordo malament, i paral·lelament, d'ofici, l'oficina antifrau també ha actuat. També ha requerit a l'Ajuntament de Sitges documentació, també se li ha lliurat, i ara està en mans també de l'oficina antifrau i de Fiscalia.
Perquè tothom ens entengui, per altra banda, l'Ajuntament té obligacions de pagament amb aquest edifici.
L'Ajuntament hem de pagar el lloguer, el lloguer que a partir d'aquest any hem de pagar.
És a dir, l'administrador judicial ha de dir, escolta, hem de mirar la manera o com ho expliquem,
és que
això?
Hi ha un altre escenari paral·lel, encara, que és que més la pròpia societat ha decidit, el Consell d'Administració de la pròpia societat, on hi ha l'Ajuntament de Sitges a través de l'empresa municipal, sí, Sitges Model 21, i també hi ha l'altre 50%, l'altra meitat de la societat, que és l'antiga Proinosa, el Tiare.
Declarar a concurs de creditors.
Ha decidit anar a concurs de creditors voluntari. Per tant, això, que està en procés de caviat, s'iniciarà el procés, voldrà dir que passarem a mans d'un administrador concursal. I aquell ja serà el propi administrador qui decidirà de quina manera, doncs, es fa front a tot el deute que té l'entitat i què passa amb l'edifici. Aquí podria passar que l'Ajuntament de Sitges, que era el propietari del terreny, acabi perdent vols i esquelles amb tot això. Pot passar. I pot passar, i ho contemplem com una possibilitat, que haguem de marxar algun dia de Sitges Reference. Pot passar.
Seria el millor que li pot passar a l'Ajuntament?
Marxar el millor que li pot passar a l'Ajuntament és que no hi hagi més càrregues financeres, perquè això és terriblement difícil gestionar-ho cada dia amb un deute que s'acosta als 70 milions.
Sol·licitar un concurs de creditors és la millor forma, també, per als neòfits en tot això, de poder suportar una càrrega financera com és ara la del Sitges Reference per l'Ajuntament?
És la fórmula que en qualsevol cas també ens han recomanat tant els assessors municipals, juristes municipals, com els externs. I entre altres coses també, primer, per no afegir més càrregues a la institució de l'Ajuntament, i després per eximir de responsabilitats els actuals gestors, perquè aquí hi ha uns responsables, no els podem oblidar, i els responsables que van votar i que van determinar tota aquesta operació en les anteriors legislatures. I això no ho hem d'oblidar.
O sigui que l'Ajuntament està en un lloc del qual l'interventor municipal va dir en el seu moment...
No facin el trasllat perquè l'operació no està contemplada amb el pla de sanejament. I es va fer el trasllat. I es va demanar el crèdit de 1,5 milions d'euros per fer el trasllat. Un crèdit que havia de servir, entre altres coses, per pagar el trasllat, que no s'ha pagat. Les empreses proveïdores que van fer el trasllat no han cobrat, o no han cobrat tot el que se'ls deu.
Per tant, el trencaclosca següent, fent valer aquesta hipòtesi que molt probablement pot acabar amb l'Ajuntament fora del Sitges Referents una altra vegada, serà tornar a trobar lloc per tothom una vegada més.
L'Ajuntament de Sitges en aquest moment té locals de propietat. Una prova clara ha estat el trasllat que hem fet a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que es va materialitzar ahir mateix. Ahir l'OAC va passar d'estar a l'oficina de l'Oasis a l'oficina del carrer Nou número 12. Al carrer Nou número 12 teníem un edifici, l'antiga Casa del Poble, que és propietat municipal, que a més la teníem en desús aquests últims anys i estava totalment habilitada, inclús informàticament.
Hi havia hagut el Departament de Recursos Humans
i Intervenció.
Intervenció.
S'ha traslladat tota l'OAC allà, amb unes oficines, a més, inclús pels propis treballadors i treballadores de l'OAC, molt més àmplies i còmodes en aquest sentit. I què estem fent amb aquesta operació? Primer, garantim el servei de l'OAC amb els mateixos ítems de qualitat en un espai municipal i, per tant, ens estalviem el lloguer de l'edifici de l'Oasis. L'edifici de l'Oasis, em penso que aquests últims anys ha costat el lloguer sobre uns 360.000 euros, a part dels 300.000 euros que va costar l'adequació d'aquell edifici. És a dir, ens hauríem pogut estalviar uns 650.000 euros si s'haguessin fet les coses bé. Ara nosaltres el que perseguim és això, estalvi, sobretot estalvi. Tenim un edifici de propietat municipal, doncs posem-lo en valor, posem-lo a callar i ens estalviem un lloguer. I per altra banda, hem garantit també i hem obert que l'edifici de les Proelles, del Sitges Reference, hi ha un punt també d'OAC perquè qualsevol persona que vagi a fer qualsevol gestió amb les regidories que hi ha allà doncs pugui també fer registre d'entrada o qualsevol operació amb oficina d'atenció al ciutadà a les Proelles.
Enteneu que molts ciutadans o les persones grans puguin dir maldita la Gràcia.
Oh, i tant.
La gent s'ha mogut allà, ara torna aquí, s'ha mogut, ha tornat...
No la gent gran, això ho dic jo. Jo mateix ho dic. Clar que sí. Clar que sí. Hi ha una falta evident de planificació, sobretot financera. I a més, amb un informe, repeteixo, contrari, desfavorable de la intervenció. Com es podia obrar d'aquesta manera? Això és una irresponsabilitat absoluta.
Si el fiscal diu que els responsables són l'exalcalde o alguns dels exregidors...
Bé, l'Ajuntament de Sitges...
Pregunto per si heu tingut ocasió de parlar o amb els representants actuals de l'oposició, si en algun moment, amb els gestors, en el seu dia...
Digui el que digui el PSC en articles que publiquen al setmanari local, jo el que vull dir és que tot s'ha fet amb una transparència absoluta. És a dir, totes les anàlisis de Sitges Reference, les auditories, els informes d'intervenció de la secretaria s'han lliurat a tots els grups municipals. Se n'ha parlat. S'ha fet consells d'administració de la societat on t'han pogut opinar, on t'han pogut demanar més documentació complementària, com cosa que han fet. S'està lliurant la documentació, es va lliurar en el seu dia. S'ha fet amb absoluta transparència i comunicació amb tots els grups. És més, des de l'alcaldia es va telefonar els antics gestors municipals de Sitges Reference, el senyor Jordi Baget i la senyora Carmen Prat, per lliurar personalment tota la documentació que s'estava treballant sobre aquest tema i per comunicar-los la decisió de l'empresa i de l'Ajuntament, per tant, de posar en coneixement tot aquest cas a Fiscalia.
Ens ho poseu molt bé. Això, què us van dir?
Simplement que gràcies per la comunicació i que bé, que creien el gest de la documentació al qual es posava a la seva disposició, res més.
Hi ha hagut més diàleg a l'entorn d'aquesta qüestió?
Cap més.
I alguns dient, mira, ho vam fer perquè tal, ho vam fer perquè...
Cap més.
Què és la Bòbila 2 i si aquest projecte té alguna cosa a veure amb el de fa un any i mig o gairebé fa dos anys enrere?
La Bòbila 2 és un projecte urbanístic, un pla parcial petit, no gaire gran, situat... diguem, baixant per l'entrada de Sitges, on a la dreta ens queda la Bòbila, doncs al cantó esquerre, entre l'entrada de Sitges i el carrer dels Ferrers, que bàsicament el que ens facilitarà, un cop estigui desenvolupat, és millorar l'accés de Sitges per l'entrada Sitges centre de l'autopista, generar activitat econòmica amb la petita zona de comerç que s'hi instal·larà i també residencial. És l'antic projecte de la Bòbila 2 que fa uns anys va generar molta polèmica? No. no és aquest. És simplement el que preveu el Pla General. Aquell projecte que va generar polèmica modificava el Pla General. L'actual projecte que el govern actual tira endavant no modifica el planejament. És més, s'ha informat i s'ha parlat del tema amb la Federació de Comerciants de Sitges i ells ens han manifestat el seu absolut recolzament perquè precisament això no feia cap modificació del Pla General per incrementar el sostre comercial, sinó que respectava el que diu el planejament.
Si no recordem malament, en el seu dia aquella zona estava considerada com a zona residencial.
Residencial i comercial.
I comercial. Mm-hmm. I en el seu dia la modificació anava per qualificar-la estrictament de zona comercial. D'acord.
Correcte. Ara permet doncs, la instal·lació d'una benzinera que s'instal·laria a la part diguem, més baixa, tocada a la rotonda davant de la Madriguera, un supermercat i em sembla que són 7 o 8 botigues petites, de 60 metres, 80 metres i una part residencial. Oh. I l'ordenació de tota l'entrada en el mateix estil que el passeig Vilafranca, és a dir, donar continuïtat al passeig Vilafranca amb els carrils d'entrada, de sortida, amb una mitjana doncs, marbrat, posar més ordre i que diguem que estèticament quedi molt més ben acabada l'entrada de Sitges per Sitges Centre.
L'origen del projecte és la mateixa iniciativa privada que aleshores, però...
La mateixa iniciativa privada, la Junta de Compensació, s'ha dirigit a l'Ajuntament de Sitges, en aquest cas a la Regidoria d'Urbanisme, i ha dit, escolteu, com que suposo que allò que diuen gat escaldat, doncs han vingut ja, diguéssim...
És a dir, la mateixa Junta ja ha fet un projecte perquè ja... l'Ajuntament no s'hagi de trencar, perquè ningú s'hagi de...
La mateixa Junta ha vingut a l'Ajuntament amb un projecte absolutament respectuós amb el que diu el planejament sense haver de sofrir cap modificació. Lògicament, davant d'aquesta proposta, l'Ajuntament ha estat molt més receptiu a l'hora de treballar i tirar endavant la proposta. En aquest moment està aprovada inicialment, està doncs, en un procés de començar i que esperem que en els propers mesos es vagi materialitzant i urbanísticament solucionem més positivament tota aquella zona. A part de donar una prestació també de serveis a la zona dels Ametllers, a la zona de la Madriguera, al Baix Fundat, a Vallpineda, a la Bòbila, a nivell de comerç.
En un mes s'aprovarà el pressupost i en el pressupost hi haurà, hem de suposar, un debat afegit sobre els serveis que ha de prestar l'Ajuntament, sobre el valor dels serveis, el cost dels serveis, la hipotètica futura municipalització dels serveis. Totes aquestes qüestions que suposo que el cap de l'alcalde no hi han deixat d'estar. Des que diferents col·lectius, i en especial en el darrer ple, varen posar molt de manifest aquest descontentament social davant de tot aquest seguit de restriccions que imposa la nova situació o de decisions que obertament han estat qüestionades en el seu moment. A partir de l'experiència, sobretot d'aquests darrers mesos, alguna reflexió de l'alcalde sobre allò que li correspon fer a l'Ajuntament, allò que no, allò del qual n'ha d'assumir tota la responsabilitat, o allò que no, o allò que els ciutadans poden exigir, o allò que no.
Jo crec que hauríem de partir de dues idees bàsiques. Quan fem el pressupost, o quan plantegem qualsevol política al poble de Sitges. Una, sentit comú, per descomptat. I dues, excepcionalitat. Vivim un moment excepcional, per tant haurem de prendre i prenem mesures excepcionals. Quan el moment no sigui excepcional, possiblement podrem retornar a una situació menys excepcional. Però això ho hem de fer, com dèiem, sentit comú. Per nosaltres hi ha uns serveis bàsics, que són els que garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a les famílies, allò que el govern i que el pla de mandat recollim com els sitges de les persones, que és bàsic. Això, evidentment, afecta alguns serveis que en aquest moment estan patint, estan vivint els seus treballadors, els seus empleats, una situació complexa. Ho sabem, en som conscients. Per exemple, la llar d'infants. També vull dir que moltes de les situacions són heredades del govern anterior, però això no ens eximeix de que no haguem de buscar una solució. És una herència, però la nostra responsabilitat és buscar una solució. Probablement la solució no serà la que a tots ens agradaria i la que ens pot satisfer a tots àmpliament, però sí que n'hem de buscar una que potser ara mateix no és possible, però d'aquí uns quants mesos ho podrà ser. És el cas de la llar d'infants. Estem treballant des de la regidoria d'ensenyament perquè les noves concessions de les llars d'infants contemplin tot allò que ara és millorable. Entre ells, el sou de les educadores. El mateix ens passa amb un altre servei que és essencial, que és la neteja. Amb un altre servei que estem prestant, que és el transport urbà. I amb tots aquells altres, àmpliament, que són moltíssims i més perquè som un poble, un municipi amb vocació turística, doncs que a més ens complementen o, diguem, agreugen encara més la complexitat de tot plegat.
Ahir li preguntàvem al regidor si no pots demanar qui no pot pagar.
Sí, sí, clar. És així, però com ho fem, si no? Quina solució hi ha? És a dir, o és el que sempre he dit, o ho fem d'una manera al màxim solidària possible, donant aquelles eines perquè aquelles famílies o aquelles persones que no hi poden fer front tinguin eines perquè ningú es quedi pel camí, o no ens en sortirem. No hi ha més solució. Hi ha gent que, allò que dèiem abans, que t'aturen, que paren i et diuen, s'ha de demanar responsabilitat i s'ha de portar a la instància que toqui els responsables directament, les persones que són responsables d'aquesta situació. Sí, jo moltes coses d'aquestes les comparteixo, moltes d'aquestes opinions, però les eines que la legalitat ens dona en aquest moment són les que són, eh? No ens enganyem. I demà les llars d'infants han d'obrir. I el centre de dia, demà al matí, ha d'obrir la persiana. I l'escola de música, amb totes les dificultats que està tenint, també. I el que hem de buscar és
sí,
solucions...
Dir, podem portar alguns tribunals que no em pagarà les deutes que així directament.
Correcte. Ja. Correcte.
Amb l'escola de música hi ha una altra qüestió, diguem-ne, bastant també punyent, no?, d'aquests sí. darrers dies.
Bé, jo el que voldria dir és que amb aquests serveis educatius i socials, l'Ajuntament de Sitges, el govern, està fent els màxims esforços que té en aquest moment per intentar que el servei continuï funcionant. En el cas de les llars d'infants, aquest any hem pagat 700.000 euros, que és molt més del que anualment se li paga a l'empresa concessionària per fer front precisament al deute que tenim, el deute que tenim amb ella. I en el cas de l'escola de música sí que és cert que tenim un deute endarrerit, però que intentem anar a fer-hi front perquè realment doncs l'escola de música continuï funcionant. Una altra qüestió és que l'empresa concessionària doncs hagi decidit que no paga els seus treballadors, que són els professors, etc, etc. Això ja és una altra qüestió, perquè la nostra relació és amb l'empresa, no estrictament amb els treballadors.
De tota manera, quan teníem aquí el director de l'escola de música, ens va dir obertament que la gestió de l'escola era impecable. Ho creu l'alcalde?
Bé, si fos impecable, les auditories, els informes de control financer que s'han fet aquests últims anys, a través d'una auditoria que va encarregar l'Ajuntament, no serien els que són. I hi ha coses que no comparteixen aquest qualificatiu d'impecable. Per tant, això ho diu un informe de control financer de l'auditor. Per tant, discrepo. En discrepo.
De difícil solució, també, aquest cas?
De difícil solució, perquè l'empresa en aquest cas reclama uns diners que l'Ajuntament entén que... els juristes de l'Ajuntament, perquè no és l'alcalde que ho digui tampoc. Vull dir, nosaltres sempre, evidentment, bàsicament fonamentem els nostres arguments en els criteris tècnics i jurídics, de que, bueno, que ens estan reclamant uns diners que no ens pertoquen pagar perquè estan fora del contracte. Bé, estem en una, diguem, amb una discussió que és difícil que ens posem d'acord, però aquest no és el motiu principal de la situació al principi de tota l'escola de música. Vull dir, probablement l'escola de música ha de fer un replantejament global de la dimensió, perquè realment doncs, en aquest moment el poble de Sitges no hi pot fer front.
Suposo que enmig de tot això, que la Generalitat hagi dit que incluïa en el pressupost aquests 500.000 euros per l'escola Agnès de Sitges, deveu pensar, gràcies a Déu, que vingui alguna cosa d'algun lloc i que sigui per alguna de les qüestions també que us van manifestar en el darrer ple municipal amb més preocupació, tant els pares, les mares, com els nens de l'escola.
De bones notícies n'hi ha.
Segur.
I se'n produeixen cada setmana. Probablement no són espectaculars, perquè, com deia, vivim un moment excepcional en què precisament l'excepció a vegades és de coses no tan positives.
Fem un parèntesi i farem allò de la pregunta periodística tòpica. Direu-me'n dues o tres dels darrers dies de bones notícies.
Fitur. Hem estat, el poble de Sitges ha estat present a Fitur, fent promoció de tots els serveis, de tots els avantatges que té una destinació turística de qualitat com la nostra, i a més, capitalitzant la nova marca Costa de Barcelona, perquè la imatge promocional de la marca Costa de Barcelona, en aquest primer any que s'ha implantat i a Fitur, tant en l'estand com en els catàlegs, ha estat la imatge del poble de Sitges, ha estat la imatge de la Ribera, la Fragata, la Punta, amb aigua dolç de fons, vull dir, una imatge més clara impossible del nostre poble.
Vinga, una bona notícia.
Això és una bona notícia.
Una altra, que us vingui al cap així de...
L'escola Agnès, evidentment, no és. I ho dic amb tota la cautela del món, per una raó. Perquè en aquest moment figura en el pressupost, en la proposta de pressupost, una partida de 600.000 euros que voldria dir que Sitges pot començar a edificar enguany ja la nova escola Agnès de Sitges. Però això encara està en debat parlamentari i per tant s'ha d'aprovar. Per tant, amb tota la cautela del món, confiem de que no caurà del pressupost. Però això és una molt bona notícia, i amb això vull dir els esforços que s'han fet tant des de l'Ajuntament des del govern actual, que hem tingut insistents reunions amb el Departament d'Ensenyament des que vam prendre possessió, com des de la pròpia societat civil, des de l'AMPA, que porta molts anys reivindicant la comunitat educativa de Sitges i l'AMPA en particular, la construcció d'aquesta escola.
Una qüestió només. Si l'obra comença, l'obra acaba.
Sí, això ho vaig preguntar de seguida, eh? Perquè vaig dir, què vol dir que començarà i ho deixarem l'any que ve aturat i continua? No, l'obra comença i s'acaba.
I s'acaba, d'acord.
De seguida. Alguna... El que passa que, probablement, el pagament de la construcció es farà amb diverses anualitats.
D'acord.
L'escola estarà acabada...
Però des del punt de vista ciutadà, l'obra que es comença s'acaba.
Sí, en principi, esperem que sí.
Alguna tercera bona notícia, per
sí,
exemple?
Sí, per exemple, els certificats EMAS per les nostres platges. 13 platges de Sitges tenen una certificació de qualitat com la certificació EMAS, que ens permet afrontar la nova temporada turística amb moltes garanties de qualitat de serveis i de qualitat en si de tota la zona de les platges.
Ara que aneu embalat, us en surt una quarta de bona notícia?
L'ICO que hem rebut de 1,4 milions d'euros, que ha sol·licitat l'Ajuntament de Sitges a través de la Regidoria d'Hisenda. Què ens ha permès aquest 1,4 milions d'euros? Pagar a moltes empreses proveïdores, petites i mitjanes empreses de Sitges i la comarca, que tenien un deute amb l'Ajuntament i que l'Ajuntament ha pogut pagar aquella factura, que probablement els pot haver ajudat doncs, a fer front a la paga de Nadal, per exemple, dels seus treballadors o treballadores, a fer front a nòmines o a pròpies deutes que tingui l'empresa. Això va amb la política que té el govern actual d'anar a poc, a mesura que anem puguent, anar pagant aquelles factures dels proveïdors, sobretot de les empreses de Sitges i la comarca.
Quan l'alcalde torni a venir, haurà passat Carnaval. I ja ho saben que amb el Carnaval, diguem-ne, a la vora, sempre acostuma a haver-hi debat, i aquest any més debat que en anys anteriors. Té l'alcalde la sensació, com més d'un ens diu que hi ha la sensació al carrer, o com ens deia en Ramon Soler fa un momentet, que molts sitgetans pensen que des de fora s'estan arreglant coses que s'haguessin hagut d'arreglar des de dins?
És cert que els cossos de seguretat fa anys que són de l'opinió que les mesures de seguretat i d'emergència que es prenien a l'entorn del Carnaval eren insuficients, sobretot a l'hora de les rues de la nit. És cert. Quan parles amb els cossos de seguretat i d'emergència i t'exposen totes les possibilitats que es poden donar en un cas d'emergència en una rua com la que fem a Sitges el diumenge i el dimarts, realment es pateix molt, eh? Es pateix moltíssim. Per tant, aquest govern, davant d'aquesta, diguem, aquesta situació de manca de, o de que la seguretat podia estar interdita en un moment límit, i no hem d'oblidar que el Carnaval té puntes de moment límit, doncs hem decidit obrar amb fermesa i amb valentia i prendre decisions que potser que a algunes persones doncs, els hagi anat malament, ho entenc, perquè un canvi d'horari, doncs, sobretot el dimarts, ho pot dificultar per temes d'horari laboral, poder ser Sitges o 7:45, doncs puc entendre que hagi perjudicat amb alguna persona o amb alguna colla en concret, però creiem que en aquest moment s'ha de fer aquest pas.
És més insegur o més segur aquest Carnaval que el de l'any anterior, o de l'altre, o de més enllà?
Les mesures de seguretat d'enguany són superiors a les de l'any anterior.
Ho pregunto en el sentit de la festa podia ser qualificada de més insegura o més segura pels mateixos Mossos d'Esquadra l'any passat, l'anterior o de més enllà.
I l'any passat, per exemple, ens vam trobar que el dilluns de Carnaval era festa a Barcelona i, per tant, diumenge de la nit va ser tan complicat o pitjor que el dimarts de Carnaval de cada any. Això és circumstancial, també depèn molt de la gent que vingui i de l'estat de tot plegat, eh? Sobretot de l'estat de les persones.
Mm-hmm. Però fins a quin punt es pot assumir un cert, bé, un risc o no, tenint en compte que la garantia absoluta no hi serà mai?
La garantia absoluta no la tindrem mai, però sí que està clar que amb aquestes mesures d'avançar l'horari i de que el recorregut sigui obert, hi ha més mesures de seguretat. Podem garantir la seguretat i l'actuació en cas d'emergència al centre del poble amb més garanties. Això segur.
Aquelles persones que poden pensar que no s'ha parlat prou amb qui s'havia de parlar o amb qui...
S'ha parlat amb els protagonistes principals de la festa de Carnaval, que són les entitats. S'ha dialogat amb ells, amb les comissions de Carnaval de les entitats i inclús amb els presidents de les entitats directament. I s'ha parlat en el si de la comissió de Carnaval, on hi ha Ajuntament i Societat Civil. Jo crec que els estaments correctes de la societat civil organitzada, que és la que fa possible el Carnaval, els canals han estat els correctes. Probablement un canvi d'aquests, com que és complicat i és complexa, no satisfà tothom i evidentment doncs, sempre es podia dir que es podia haver fet més i que es podia haver fet amb més temps. Això ho reconec. Probablement un canvi d'aquests es podia haver començat a plantejar una mica més aviat. Ho reconec. Però ens veiem obligats, donats els fets com estan i amb les dades a les mà i amb barallant totes les possibilitats d'actuació d'emergència que hi ha, de fer-ho.
En el rerefons de tot això hi ha una qüestió econòmica o no?
Bé, no ens hem d'oblidar d'una cosa, que un dispositiu de seguretat i d'emergència té un cost. Té un cost pel poble de Sitges i un cost elevat. En aquest moment l'estan calculant. I, lògicament, en aquests moments de dificultats, quan Sitges no només actuem amb els nostres propis recursos, sinó que hem de demanar recursos a fora, és a dir, principalment a la Generalitat de Catalunya, a través del cos de Mossos d'Esquadra i altres cossos privats que hi puguin haver d'emergències, com pot ser Creu Roja, etc., o en el cas nostre, per exemple, dels bombers voluntaris, que aquest Ajuntament reconeix que no estem al corrent de pagament amb les subvencions que tenim respecte al cos de bombers voluntaris, doncs lògicament això té un cost i té un cost elevat. I hem d'intentar fer-ho el més, diguem, eficaç possible i optimitzar els recursos que tenim.
Ho pregunto per si d'alguna manera els Mossos d'una forma molt oberta han dit, bueno, escolti'm, en el context actual i en la situació actual no pot venir el gruix de Mossos que venia, ni podem muntar aquí uns operatius com els que s'havia muntat.
Això en el seu moment la Generalitat de Catalunya
ho va dir.
La Direcció General ens ho va dir. Inclús jo recordo una frase molt clara que va sortir en aquella reunió i que potser una mica
ho defineix tot,
se m'ha dit, escolti'm, alcalde, un desplegament d'aquest tipus la Generalitat de Catalunya el fa quan hi ha un terratrèmol, no per una festa. Això exemplifica molt que en un moment de dificultats i de...
Això us ho va dir algun responsable dels Mossos,
responsable polític, no del cos de Mossos.
D'acord. No serà el conseller?
No, és el conseller.
Però algú proper
al conseller. Una mica per exemplificar que realment en un moment de dificultats, en un moment que no hi ha...
Estava pensant quin terratrèmol hauria d'haver a Catalunya per poder comparar-ho.
No ho sé, però Catalunya no, però ja. Vaig una mica... No gaire lluny, Lorca. No cal anar gaire lluny, No estem parlant de coses que passen a Sud-amèrica o que passen al sud-est asiàtic.
Ara faríem allò una broma periodística. Quin d'això, fer un paral·lelisme entre el carnaval i...
El paral·lelisme que suposo que aquesta persona volia dir era dir un desplegament que té un cost, que me l'han de comunicar oficialment, elevadíssim, de policia, de cossos d'emergència, de tot, doncs evidentment... en un moment complicat com el que estem vivint, doncs potser pot ser menor o potser el podem fer d'una altra manera.
D'acord. Són les 11. Ha vist l'alcalde alguna de les pancartes properes a la comissaria dels Mossos?
Alguna he vist. Sí,
que pateix per alguna cosa?
Bueno, l'alcalde i el govern patim actualment per moltes pancartes. Lògicament hi ha un descontent general amb moltes actuacions que estan fent, però jo dic que m'agafo molt les paraules del president Mas, president de Catalunya, quan diu en temps difícils, passos ferms. I en això estem.
Són les 11. Miquel Forns, gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Fins a propera, que serà, com us dèiem, passat Carnaval. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.